Potser la teva no. Potser s'assembla més a una rajola de xocolata. Però n'hi ha que són autèntics dragoncans farcits dels licors més diversos. Preparem-nos per descobrir una nova vida apassionant amb la coministra d'Afers Humans, Lolita Bosch.
Groovy, baby, groovy!
Fa 15 dies la Lolita... Què passa, que està rient?
No em puc creure que cada vegada que escolti aquesta cançó em moli. Però... Si me la tornessis a posar ara, em dóna com un gurr.
Alegria, Lolita Bosch. Bona tarda. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Molt bona tarda. Molt bona.
A veure si no avançarem avui.
Una com n'hi ha poques.
Escolta'm una cosa. La setmana passada, fa 15 dies, ens vas parlar de Mary Wollstonecraft, una dona que al segle XVIII, just abans de la Revolució Francesa, estava reivindicant els drets de les dones, evidentment en contra de tot el que deia la societat que l'envoltava, i va arribar a escriure o deixar uns textos que el seu marit va publicar com a vindicació dels drets de les dones, amb coses tan bàsiques, amb idees tan bàsiques que ens semblen bàsiques ara, com, 1, que les dones són éssers humans, 2, que mereixen els mateixos drets que els homes, i 3, que tenien dret a l'educació. Clar, estem parlant del segle XVIII, finals del XVIII.
M'agrada molt pensar, de totes maneres, que això em sembla bàsic. Et sembla bàsic a tu i a mi, però...
Sí, clar, ara sí.
Ara sí. Ara sí, a tu i a mi, eh?
Ja, clar, ja
t'entenc. Vivim en una societat que les dones cobren un 17% menys que els homes.
Sí, 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 no, és així, i en canvi, imagina't el segle XVIII com devien estar les coses.
No cobraven, no podien treballar.
Les dones no eren ni éssers humans, que clar. No...
Bueno, es debatia, no tenien... si estaven en el moment que es debatia
raó,
si tenien ànima.
Això.
Pre-raó, ànima.
Ànima.
Ja us dic jo que no.
Mal ànima. Mary Wollstonecraft va morir i va deixar el seu marit, en Godwin, anar fent feina. Que era, aquest senyor era molt interessant i fa 15
molt
dies la Lolita va dir que es casaria amb ell.
Sí.
Però ens has d'explicar qui és en Godwin i per què és atractiu per tu.
És el meu home estrella, diguéssim. Uh-huh. Primer, és pare solter, que té molt mèrit. No es va tornar a casar. El Godwin es va quedar amb una bebè. La Mary Wollstonecraft, en el part de la seva segona filla, de la Mary, Mary Godwin, va agafar els febres paperals i va morir al cap de 10 dies. Llavors aquest senyor va decidir cuidar sola la seva filla, que tot plegat és molt bèstia, diguéssim. Ja els tenien una mica tillats, com la família estranya, però...
Una colla de hippies,
sí, una colla de hippies
del segle XVIII.
Exacte, però clar, el segle XVIII no es podia ser hippie, perquè no es podien anar en contra, perquè l'església i el poder i tal era molt més seriós que ara, diguéssim, no?
Espera, estem parlant d'una família diferent?
Estem parlant d'una família...
No, família, no?
Família.
Família, música. Home, és que tinc una música aquí. Puja-la, home. La família Godwin Wollstonecraft. Una família diferent al segle XVIII.
M'agrada la cara de... Un moment. Estem parlant d'una família diferent, sí. Bueno, doncs aquesta senyora que vaig parlar fa 2 setmanes, però que es pot recuperar perquè està en el podcast, que va estudiar filosofia per voluntat pròpia i va aprendre idiomes per autodidacta i va ajudar les prostitutes i els va ensenyar que la filosofia era una cosa pràctica, que els podia donar drets, o sigui, tot això que va fer, que era molt impressionant. Al final de la seva vida, no? Va morir molt jove, va morir amb 38 anys, es va casar amb el Godwin. I el Godwin era una persona absolutament extraordinària. Jo és el meu ideal d'home, diguéssim, uh-huh. Una mica. Bueno, si algú el busca amb una imatge i tal...
Què tal?
No, una mica...
És a dir, una tal. Cosa intel·lectual, eh?
Sí, estem parlant d'un mort. No, sí, sí. Era un tio molt al·lucinant, molt, molt, molt brillant i sobretot molt bo. Era un tio que creia molt amb la no violència i amb la bondat i va ser molt, molt, molt conseqüent amb les seves idees. Ell va créixer en una família amb força diners, diguéssim, suficients com per donar-li una educació molt bona. El seu pare era un sacerdot, un calvinista,
sí.
I el van educar per ser sacerdot calvinista perquè era una cosa que s'heredava, no? Que recordem que es poden casar. Aleshores, la seva mare era dona d'un sacerdot i tenien aquesta família com molt tradicional.
Però en William no volia.
Bueno, en William va començar... Era tan radical com a sacerdot calvinista com ho va ser anys després com a anarquista. Va escriure 3 llibres sobre el calvinisme i era molt intens, o sigui, ell en el que creia i creia...
Quan s'hi posava, s'hi posava.
Quan s'hi posava, s'hi posava, exacte. I aleshores ell va fer uns llibres sobre calvinisme, va anar estudiant amb més gent, va sortir de l'entorn familiar, va anar cultivant-se, diguéssim, amb gent que el seu pare no hi havia tingut accés, com per exemple els enciclopedistes, no?
Uh-huh.
I es va anar convertint en un home molt culte, fins que va decidir deixar el calvinisme i convertir-se en filòsof, que no sé si es nota molt i se'n veu molt el primer i aquesta és filosofia, però sempre penso que és el que acaba salvant a tothom. Quan pensa, no, jo he de deixar de fer coses i m'he de posar a pensar,
uh-huh.
La vida en general els hi millora. Li va millorar la Mary Wollstonecraft i li millora el Godwin.
Bob and William Goldwyn, que anava
per... Molt bona aquesta cançó, de qui és?
No ho sé, l'he trobat així, amb un calaix. Un noi que també feia molts canvis a la seva vida, com en William Goldwyn.
I llavors, el William Goldwyn...
Que no, no confondre amb el del Senyor de les Mosques, eh?
Sí, que es diu Golding.
Golding.
Però és que, sí, William Golding. La gent, no, tothom recorda el Senyor de les Mosques.
Sí.
El William Goldwyn va fer una cosa que... Va fer moltes coses, però com la seva dona va creure que la filosofia, i com jo i com molta gent, diguéssim, però jo perquè m'han educat gent com ells, eh? Ells ho van creure, van ser els primers, diguéssim, que la filosofia podia canviar molt la societat amb la que habitava,
mm-hmm.
no? Podia intervenir-la de veritat. I això és una cosa... La filosofia sempre havia estat una mica elitista, no? Perquè era una cosa que podies accedir-hi quan ets una persona ja cultivada o si anaves a una escola filosòfica des d'Atenes fins a... o amb un monestir o tal. Però no era una cosa del poble, diguéssim, no?
Mm-hmm.
I el William Godwin no venia de la classe obrera, però de sobte es va donar compte... Es deia la classe obrera en aquella època, encara hi ha gent que ho diu... com a l'Iñigo Rejón, per exemple, no? Per dir algú així, a l'atzar, no. I, pobre Iñigo, hi ha rebut molt. El Godwin pensava que hi hauria... Ell no creia que la filosofia hagués de ser una cosa només elitista, sinó que es podia entendre perquè la necessitat de pensar millor és una cosa inherent clar, en el clar. Ser humà. I aleshores va començar a parlar amb la classe obrera, aquí torno al tema de la classe obrera, com si l'entenguessin. I es va produir el miracle, diguéssim, de que l'entenien perfectament. I llavors ell va anar i els va parlar dels seus drets i de que s'havien d'organitzar i de com podien pensar com funcionaria millor una societat i tal. I la gent el va entendre i això va ser molt desconcertant. Perquè no és que l'entenguessin com l'havien entès quan era sacerdot pel temor de Déu, sinó que el van entendre perquè el que els estava dient era veritat, diguéssim. I eren coses que ningú s'atrevia a dir. Ell deia, per exemple, les lliçons morals no serveixen de res si tu ja ets una bona persona. I si no ho ets, tampoc no serveixen de res. O sigui, fer una cosa per obligació, en general, no et serveix de res. Totes aquestes coses, o ell deia, que això és molt valent, ell deia coses com que la monarquia tendeix sempre a la corrupció perquè és massa... és un eix massa central del poder, no? I aleshores tendeix...
Però això no ho creus tu, no?
Jo sí, tu no?
No.
Bueno, si algú sap algun telèfon pel poble, Roger de Gràcia. Tu no perquè ets president.
Què m'estàs dient?
No, tu no perquè ets president. Els presidents sou així. Ah. En aquest país us acabeu alineant amb la monarquia.
Ai, que no sigui això, que no sigui això.
Jo crec que t'ha agafat una mica... T'ha agafat com una mica de cobriment,
saps? Sí, he tingut com un ensurt interior.
Has crescut... Per un moment ho has cregut.
Sí.
Doncs no, si llegissis el Godwin, te n'adonaries que es pot explicar... El que, o sigui, més que explicar, ell el que deia és jo puc parlar amb els altres i entendre a mi, perquè en el fons pensem el mateix. El que passa és que jo tinc la capacitat per construir un discurs, però els altres pensen el mateix. I això era molt revolucionari. Per què no anaven els altres a alliçonar-los? Anaven els altres a donar-los eines per dir el que havien de dir. ¿Vale? El que no s'esperava ell, o sigui, ell es pensava que parlant-hi prou podia canviar el món.
Godwin. Alguna cosa més necessitem.
Sí, ella es pensava que parlant-hi prou podia canviar el món.
Això és pre-revolució encara o ja amb la revolució?
No, això és ja amb la revolució.
Amb la revolució
francesa, sí.
I ell anava ja proclamant, tot i la revolució, que
pacifisme.
Allò s'havia de fer d'una altra manera.
Sí, d'una altra manera. Zero violència, va ser un home que va mantenir fins a uns nivells bèsties. En aquella època ser pacifista era una cosa...
Bueno, no està de moda,
no?
Digue-li els jacobins, no?
Exacte, no estava gens de moda. I, a més, anar a la classe obrera que s'acabava de sublevar a França i dir, escolta, vosaltres no voleu fer mal, no us voleu ensalmar armes i tal. Hosti, s'ha de ser un tio molt convençut del que estàs dient, diguéssim, perquè França t'estava demostrant clar, exactament el clar. Contrari.
En Godwin proclamant la pau en un moment de guerra. Everywhere is war. I enmig de la Revolució Francesa, ell va escrivint obres, no? Intentant convèncer la gent que deixin una mica...
Sí, no escrivia molt bé, t'he de dir. Llavors, no escrivia molt bé, diré perquè... Era
parlava
millor...
com els àngels.
Exacte, era millor orador, és que clar, tot no ho pots tenir, diguéssim. Era un gran orador, però no escrivia molt bé tant que...
No escrivia molt bé, feia 1,20 m, tenia tres
feia
potes...
Feia 1,20 m, no?
Tu has dit que físicament no era tampoc, no?
Bueno, n'hi ha alguns de 1,20 m que han de créixer encara, que dius, és aquest noi promet, no? No, però no... Metre 20, tu que m'estic matant? Això del metre 20 m'has desconcertat molt.
Sí, perdó.
No, era lletxot.
Sí.
Era lletxot.
Però dius,
bueno,
dius que no escrivia molt bé, però anava publicant.
Sí, va publicar molt, va deixar escriure sobre el calvinisme, va començar a fer premsa, i va començar a fer sobretot un personatge molt conegut, una persona que era coneguda per dir la veritat, per dir-la molt clara i tal. Però, per exemple, va escriure un parell de novel·les de les quals no en queda ni registre. O sigui, no és que diguis, bueno, hi ha un exemplar, jo no sé on hi ha un exemplar
no.
De la novel·la del Godwin, ni jo ni ningú, em sembla, perquè es va perdre. No tenia habilitats literàries. El que tenia era una gran habilitat política i filosòfica. I aleshores ell estava convençut d'això que t'explicava abans, de que la filosofia pot canviar el món en el que viu.
Uh-huh.
El que passa és que s'equivocava de mètode, perquè ell es pensava que la filosofia canviaria el món perquè ell aconseguiria parlar amb moltes persones, que és el somni de tots els filòsofs. Aconseguiria parlar amb moltes persones i convèncer-les de que la bondat és necessària, de que la moral no es pot imposar, de que la gent té dret a queixar-se de la corrupció i tal. I això no anava així. El que va passar és que va fer un llibre extraordinari, absolutament extraordinari, Investigació sobre Justícia Social, que a l'estat espanyol només està publicat en el País Basc.
Uh-huh.
Com que està lliure de drets, està a internet en PDF, jo no mai, t'ho dic en sèrio, mai a la vida robo cultura, però sobretot llibres, diguéssim, alguna vegada se m'ha donat una mica la flapa, però llibres no.
Fixeu-vos que cada cop parla més fluixet, també us ho diré, eh?
Sí, no, però veig molt poc, si no sé que no compta. No, és broma, però és una broma.
Vols que deixem en Godwin i parlem d'això?
Parlem de tu, Lolita. No, però jo mai robo llibres, però el Godwin va perdre, ja estan els drets alliberats.
I el seu llibre es diu?
Investigació sobre la Justícia Social.
I què va passar amb aquest llibre?
Llavors aquest llibre es troba, això primer, aquest llibre es troba, es pot trobar.
D'acord.
I aleshores, el que va passar amb aquest llibre és que quan el va fer, va passar de boca en boca. Jo sempre dic que a mi m'agrada molt el Godwin perquè es va inventar involuntàriament les biblioteques de poble. Jo vaig ser en un poble de l'Empordà on no hi havia biblioteca. Si haguéssim tingut un Godwin, tot hagués sigut diferent.
Uh-huh.
Perquè ell va fer un llibre en el que donava... Era tan clar explicant per què la gent tenia dret a pensar per si mateixa i a rebel·lar-se i a qüestionar on anaven els seus impostos. I ell deia que, per exemple... El govern, tal i com estava establert, sobretot en el 18 i a principis del 19, t'impedia pensar i que ens havíem de rebel·lar contra aquesta imposició. Tot això que era com la llavor de l'anarquisme.
Uh-huh.
Els anarquistes adoraven el
Godwin.
El Godwin. Ell el que va fer va ser explicar això molt ben explicat, com si ho estigués fent davant de moltes persones.
Uh-huh.
I va fer aquest llibre. I aleshores aquest llibre es va començar a comprar molt. Tant que el govern va dir això no ho podem permetre i no el podem prohibir perquè és una mica un peace star. ¿Vale? I llavors,
perdona?
Un es diu com pop star però en pau. Peace star.
Ah, val. ¿Vale?
Un peace star.
Uh-huh.
I entre activistes li diuen peace star.
De veritat?
Sí, un peace star.
Ah, no sabia.
La Naomi Klein és una peace star.
Ah.
Sí, nosaltres no escoltem molta música. No? Nosaltres.
És com els tweet stars, la gent.
Exacte.
Que fa tweets en això, en el món de l'activisme.
Exacte, es diu Pista. Ara, la Naomi Klein s'ha ocorregut perquè es té moltes coses que té a veure amb aquest senyor. Molts de nosaltres, bueno, de nosaltres no vull dir els activistes, vull dir, molts de nosaltres fem moltes coses que...
I tu ets una pista, o...?
No.
Ha trigat un segon! Ha trigat un segon, perquè ella creu que sí, clar, una mica.
Bueno, no. No, home, no.
Jo crec que sí.
Tu creus que sí?
Jo crec que sí, i
gràcies.
Catalunya creu que sí. Ho sàpiguen.
Catalunya, si m'esteu escoltant...
Esteu molt equivocats.
No, esteu molt equivocats.
No, què va.
No, aleshores, el Godwin...
Sí. Que no, a mi gens, a mi gens. Jo noto el clamor de Catalunya.
Ho notes,
sí,
no?
Si tu no el notes és perquè la gent no s'atreveix a dir-t'ho. No, perquè la cara és més difícil dir-ho. Sí. Però la gent quan et gires diu, és la pista, ningú, és la pista.
Ningú veu.
És ella, és
però
ella.
Però estic vermella, pots anar a fer o no?
Sí, absolutament.
M'estic passant una mica malament.
Incluso. No, però és un vermell no. Que et queda molt bé, també. Toma, va, més, més, fot-li més. En total, en Godwin es converteix en un pistat.
Es converteix en un pistat.
El llibre aquell el vol tothom.
El llibre aquest el vol tothom i el govern diu, com que ara no el podem prohibir...
Clar, perquè queda malament.
Dient, no, i aquest li està dient que se'n rebel·lin, no podem donar tant.
Què farem?
Pujarem el preu d'aquest llibre.
Acull.
I aleshores van pujar el preu a 6 sous mínims.
Què?
Que és molt bèstia.
O sigui,
i la gent va
si ara com... aquí el sou mínim són 600...
Doncs aquest llibre valia 3.600
euros. 3.600
euros
un llibre.
Sense biblioteca pública. Vale?
Hòstia, això
de totes
encara...
maneres, el sou mínim no arriba a 600. Però bueno, bueno és igual, sí, sí. És un pur parler.
Sí, sí, sí.
Sí, i són 450. És molt precari.
I llavors la gent, clar, no el podia comprar.
Que llavors la gent no el podia comprar. I vam fer una cosa, que a Mèxic té el nom molt bonic de vaca, que és que tothom posa diners i es compra un exemplar. Això és, a Mèxic es diu Hagamos una vaca, perquè es fa per moltes coses.
Ah,
aquí no té nom perquè, no, perquè tenim biblioteques públiques i aquestes coses no les fem. Però llavors vam fer vaques en els pobles i la gent es va juntar, això és veritat així.
Sí, sí,
no,
sí, sí, sí.
La gent, per això vull escriure una novel·la, perquè vull escriure el moment en què tots els pobles aconsegueixen aquest llibre.
Que maco.
Llavors la gent es va juntar i feia torns per llegir-se el llibre.
Oh.
Vale? I molts pobles, sobretot del nord d'Anglaterra, on després hi hauria... On després hi sortirien els sindicats i els treballadors tenien un paper molt més important que en el sud d'Anglaterra, estaven molt influïts pel que havia fet el William Godwin.
És a dir, no van poder aturar-ho, això.
No, no, espera, llavors va ser tan bèstia que la gent comprés això que al final el govern va dir, no, doncs el prohibim. O sigui, ja està, perquè no, perquè la gent se'ns desbocarà, perquè aquest senyor és molt clar parlant. I és...
Però ja l'havia llegit molta gent.
L'havia llegit molta gent, però tot i així el van prohibir. I quan el van prohibir, la gent el va començar a llegir d'amagades. Va ser un dels primers llibres prohibits pel govern, no per l'Església, pel govern. Llavors la gent el va començar a llegir d'amagades. I aleshores va ser tan bèstia, va arribar tan lluny això, que el govern va prohibir el William Godwin tornar a publicar. És fort, no?
És molt fort. Bring that shit in! Aquest és en William sí,
és la,
Godwin.
És la cançó del que va sentir en Godwin, però clar, sí. Que era pacifista va haver,
clar, es va haver de refrenar.
Baixa la música, Reis Against the Machine. No,
no,
calma. Tu ets un pista, William, confia
calma,
en tu.
Calma.
I aleshores va fer una cosa que és fantàstica, que és que, bueno, no el van deixar publicar i no el van deixar tenir una feina pública. Diguéssim, el van inhabilitar.
Inhabilitació, sí.
I aleshores ell, amb un pseudònim, va començar a escriure llibres infantils.
Uh-huh.
I va viure molts anys de viure llibres infantils amb diversos pseudònims. I a part d'això, com que pujaven els poetes romàntics, no? El Coleridge, el Wordsworth i tal, com que en aquell moment era quan començaven a escriure a Anglaterra, el William Godwin era una referència. Estaven a Londres, però era una referència no només al nord d'Anglaterra, sinó que era una referència al país. I aleshores va muntar com una mena de tertúlia literària a casa d'ell. I anaven una vegada a la setmana, la filla anava creixent i anava creixent amb aquests poetes i amb aquestes prohibicions dels pares.
Tertúlia literària romàntica.
Tertúlia literària posa romàntica.
Posa una música més romàntica, va. Una música més romàntica. Així, home, així.
Exacte, una mica això.
Hola, soy Byron. He llegado, traigo pastitas.
Te veo un poco triste, Byron.
Nada, tengo un mal día. No me hagas caso.
Habla con Shelley, que se ha intentado suicidar esta tarde.
Ay, Shelley, no será la de Frankenstein. Ai,
no,
estaven tots reunits allà amb en Godwin.
Estaven tots reunits allà. Ell era molt més pragmàtic que aquests altres, que eren una mica emos, diguéssim.
Ai, sí. Ai, que trist que estic.
Una mica xafadets i tal, però ell era un tio xau pelante. I aleshores la seva filla es va acabar casant amb un d'aquells poetes, almenys deprimit.
La seva filla Mary.
La seva filla Mary, que es deia Mary Godwin, es va acabar casant amb el Shelley. I es va posar Mary Shelley.
Ojo.
Però tu ara m'acabes de dir, abans de començar el programa,
sí,
que jo no ho sabia,
sí,
que no, que va fer un últim homenatge a la seva mare i va recuperar el cognom de la seva mare i es va posar Mary Wollstonecraft Shelley.
Clar, que és la Mary doble B baixa que trobes en el llibre,
exacte,
de Frankenstein.
Exacte.
Mary doble B baixa
Shelley. M'acabes de desvetar el final, total.
Bé, està bé, no?
Sí,
és un
molt
bon final.
Bé,
i llavors va ser...
No, i aleshores, amb una nit d'estiu, clar, els romàntics feien això, les nits d'estiu escrivien contes per entretenir-se, la filla del Godwin i de la Mary Wollstonecraft va escriure Frankenstein. És l'escriptora de Frankenstein, sí. La Mary Shelley.
I després...
I ho va fer, i després jo no ho sabia, però es veu que va fer més llibres. També m'ho ha dit el Roger, que és un tio, us he de dir, fa la feina ben feta i abans que jo arribi s'informa. I em diu, Lolita ha fet més llibres? I dic, mira, jo no ho sé. Diu, doncs ara mateix t'ho veriu.
La història acaba amb Mary W. Shelley, però va començar amb Mary Wollstonecraft, que era la seva mare, i amb el seu pare, William Godwin. Recuperem-los a tots dos, llegim-los,
sí,
sobretot.
Sí, els dos, Mary Wollstonecraft i William Godwin.
I ha estat un plaer, de veritat, Lolita, com sempre, descobrir tots aquests personatges amb tu.
Gràcies.
Som-hi!
Follow me down. Tell all the people that you see will be.